Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. En el dia després d'un nou ridícul europeu del Barça, la temporada que s'havia de fer un pas endavant a Europa. Ja no cal que vingui el Liverpool o el Bayern o el PSG a pintar-te la cara, ara ja ho fan fins i tot el Shakhtar i l'Anvers. Xavi dirà que sí, que s'ha fet un pas endavant perquè l'equip està tres temporades després als vuitens de final de la Champions, faltaria més amb el grup que t'ha tocat, i a més diu que s'ha d'estar content. És increïble que Xavi, que sap perfectament com és el culer, digui això després d'una derrota com la d'ahir. Xavi, a manca de futbol, s'aferra ara al resultadisme. Diu, el més important és estar classificat. I per donar-li la volta a la situació, el més important és guanyar dissabte a Mestalla. Però el problema és que el Barça, per guanyar, ha de jugar bé. I aquest és el gran problema, que el Barça de Xavi no juga bé. Ni aquesta ni la temporada passada, tot i guanyar la Lliga. Ni el sol, ni la gespa, ni la premsa. El gran problema del Barça és que no juga bé i que, més que en construcció, l'equip sembla estar en destrucció. I sap greu, perquè res ens agradaria més que les coses li anessin bé a Xavi, però hem d'explicar les coses com les veiem. Tant de bo sigui capaç de reconduir la situació, però haurà de ser ràpid perquè el crèdit sembla que se li esgota. Anvers 3, Barça 2, així que el prestigi per terra i adeu a 2,8 milions d'euros més, amb la cara pagava la porta ahir. El Barça, això sí, tanca la fase de grups com a primer i, per tant, aquests són els 7 possibles rivals del Barça als vuitens de final. Copenhague, PSV, Nàpols, Inter, Lazio, PSG i Leipzig. Ahir es van classificar com a primers de grup l'Atlètic de Madrid, que va superar 2-0 al Lazio, i el Dortmund empatant a 1 amb el PSG. Ja estava classificat al City, que va guanyar 2-3 al camp de l'Estrella Roja. Dilluns que ve, a les 12 del migdia, el sorteig dels vuitens de final. Atenció, que l'Espanyol, la justícia assenyala que es van ometre imatges des del VAR del gol fantasma concedit la temporada passada a l'Atlètic de Madrid a Cornellà. Jugada clau en el descens de l'Espanyol. Cap imatge demostra que la pilota entrés totalment i el gol es va donar. El club asturià jurídicament la situació. El Barça femení no afluixa, tot i les baixes. 0-6 al camp del Rosengard en partit de Champions. 3 partits, 3 victòries per les de Giraldez. En bàsquet, derrota del Barça al Palau davant del Manresa, 82-83, està en mal moment el Barça. A l'Eurocup va guanyar la penya, el Chedevita, per 83-81, i en embol, atenció, que perilla la Copa d'Espanya prevista per aquest cap de setmana a Irún. Els clubs es planten en el rerefons al conflicte entre l'Asobal i la Federació. Després ens explica Luis Malvar. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà, avui més Pedregà que mai. I les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem si veieu a Xavi capaç de reconduir la situació. Heu votat que sí al 28%, que no al 72%. En clau espanyol, què ha de fer el club amb el cas del VAR? Alçar la veu, creieu la immensa majoria, 85%, treballar en silenci, que és el que de moment estan fent, al 15% només. I en clau Girona, us preguntem on veieu Mitchell a mig termini. El veieu al Barça, al 22%, a la Premier, al 36%, la majoria el veieu seguint el Girona, al 42% dels que heu votat. Héctor García està al control de so, Edu va dir a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Llega la venta especial, con descuentos de hasta el 30% en sofás, solo en El Corte Inglés, de dos plazas, de tres, con cheslong, rinconeras. Tienes una gran variedad de sofás para elegir el tuyo. Solo hasta el 17 de diciembre, venta especial con descuentos de hasta el 30% en sofás en El Corte Inglés, en tienda web y app.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Empezó en Bélgica. Oli, con saque de centro a
Vaya dormidera del Barça, ¿no?
Ay, ay, ay.
Otra vez se la roban al medio centro del Barça, balón, estaba solo Vermeeren, marca el segundo, el Amberes, minuto 11 de juego de la segunda parte, Vermeeren, Amberes 2, Barça 1, Gundogan, el remate, gol,
la puerta,
Marguiú, cabezazo.
Partido aquí en Amberes, el chaval, el delantero centro de 17 años.
¿Cuánto añaden el Dortmund Paris Saint-Germain?
El balón largo,
6 minutos, Paco. ¿En serio?
No me digas.
Es fuera juego, ¿eh?
¡Gol! Ilenikena.
Lo rompe el lateral derecho.
Ilenikena, gol. Ilenikena, gol. Con la zurda. Con la zurda. Tremendo. El defensor del Fútbol Club Barcelona, Alejandro Valde, que la mete tras el final. Ha perdido el Barça. Se clasifica primero de este grupo, pero ha perdido el Barça.
No... Doncs sí, aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest Anvers 3, Barça 2, un partit calamitós del Barça per tancar la fase de grups, tot i amb això, efectivament, acaba primera grupa al Barça, perquè en l'altre partit el Porto li va guanyar el Shakhtar 5-3, per tant, Barça 12, Porto 12, Shakhtar 9, Anvers 3, així queda el grup.
No sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volví.
Sí, sí, no sabem on anem, em sembla, em fa l'efecte. Documents postpartit, documents de Xavi, que hem de posar sobre la taula i que debatrem durant el programa. Xavi, després de la derrota, content per la classificació, tot i el calamitós partit del Barça.
Tinc la sensació que ja s'ha generat en aquest partit una tensió innecessària. Aquesta és la meva sensació. Jo avui estic content, tot i les males sensacions del partit, perquè estem a vuitens de final com a primers de grup, i crec que és un mèrit del club, de l'equip, i a vegades ens hem de recordar d'on venim i on estem. L'any passat estàvem a l'Europa League en aquestes alçades, i fa 2 anys igual. Per tant, sí, hem de ser autocrítics i recuperar sensacions i jugar millor, però, dit això, doncs, que estem vius.
Parlava Xavi de tensió innecessària. Tensió innecessària segurament generada en bona part també des del propi club per la famosa convocatòria. Deco, abans del partit, va dir que no va ser consensuada, que la convocatòria era cosa de l'entrenador. Xavi, després del partit, va dir que sí.
Sí, amb Deco i amb el president. Sí, estem en comunicació permanent. I l'última decisió, en quant a la llista, és meva, està clar. Però parlant amb ells, parlant amb els jugadors, i al final tinc que decidir jo. Amb el tema de la llista, el que decideix és l'entrenador. No hi ha més. Saps? Esteu generant polèmica on no hi ha. De veritat. En el joc, sí, hem de millorar, hem de ser... I acceptar les crítiques, sobretot de la derrota del diumenge, d'avui, evidentment, també, i s'ha de millorar, però... De tot el que esteu generant, per mi, no té cap sentit.
Això de la convocatòria ha transcendit aquest matí una conversa pujada de to entre Deco i De Jong, telefònica, abans de viatjar al Barça cap a Bèlgica, on Deco, abans d'agafar l'avió, parlava amb De Jong, conversa, repeteixo, una mica pujada de to, i li deia a De Jong, o dubtava, posava en dubte que estés malalt. En fi, la pregunta del milió li va fer l'Oliveros després del partit a Xavi. Et sents capaç de tirar endavant la situació?
Sí, sí, hombre, tenemos 4 títulos en juego todavía. Estamos en la carrera de la Liga, hay que mejorar, y en la Champions estamos bien colocados donde queríamos. Todavía está por jugar la Supercopa y la Copa del Rey, hay que empezarla, así que estoy positivo, estoy preparado, estoy ilusionado con esta temporada y no cambia nada, no cambia nada. Mejorar las sensaciones, solo eso.
Xavi, que ha dirigit l'entrenament del Barça aquest matí a la Ciutat Esportiva i aquí a Barcelona. Ja hi tenim el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Què tal?
Molt bé, home. L'equip ha viatjat aquest matí des d'Anvers, ha anat directament a entrenar-se a la Ciutat Esportiva i explica'ns una mica quina és la fotografia o quin és l'ambient que has pogut palpar allà durant aquest matí, Víctor.
Bueno, doncs només aterrar aquí a Barcelona hem vist a Joan Laporta, només l'hem vist a l'aeroport, que l'han recollit allà directament i no ha vingut ja a la Ciutat Esportiva, doncs hem vist a un Joan Laporta molt seriós. I aquest matí els companys de TV3 a Bèlgica l'han captat molt seriós després de la derrota d'ahir, i així l'hem vist avui, no ha volgut fer cap declaració, se li ha preguntat si estava preocupat, no ha volgut fer cap declaració, com no va fer tampoc ahir per la nit, i a Xavi Hernández l'hem vist igual que a l'acabar el partit i les imatges que captaven també els companys allà a Bèlgica, consultant el mòbil, seriós, estava Xavi Hernández sense parlar amb ningú, sol, i és com l'hem vist entrar en aquesta Ciutat Esportiva, encara no l'hem vist marxar, ara just sortia, per exemple, Cancelo, Cancelo que marxava fa res un minutet, després d'acabar aquest entrenament, i aquestes són les cares que hem vist, els jugadors també seriosos, també l'staff, tots els components de la plantilla, i aquesta és la cara que hi ha, però no hi ha temps de reacció, perquè dissabte es juga a Mestalla i no hi ha marge ni temps de reacció, perquè ja han entrenat avui, entrenament de recuperació, però també pensant en el partit del València. Demà queda l'última sessió abans de viatjar a Mestalla.
Escolta, pel que heu pogut copsar, durant aquest matí no sembla que hi hagi d'haver cap decisió dràstica sobre el futur de Xavi a les properes hores, no?
No, Laporta manté la seva confiança en Xavi Hernández. Xavi Hernández dirigirà el Barça com ha de fer contra el València. Es pensa que també estigui, evidentment, a la banqueta contra l'Almeria. Ningú pensa en cap decisió dràstica ara mateix al club, ni que marxi Xavi Hernández, ni que ells obliguin a que marxi Xavi Hernández. I aquesta és també la situació del Futbol Club Barcelona. Segueix la confiança de Laporta en Xavi Hernández, és el seu entrenador, dirigirà a l'equip i ara es pensa en guanyar més talla. És una final, ho va dir Xavi Hernández, en guanyar l'Almeria després d'aquest bolo que tindran al moment per viatjar a Dallas i per ingressar a Calés, que s'han perdut en les dues derrotes fora de casa Champions i que són necessaris pel club, però de moment la confiança de Laporta es manté en Xavi Hernández.
Molt bé, Víctor. Aquest vespre, per cert, hi ha el sopar de Nadal del club. Estarà maco l'ambient, amb les derrotes de l'equip de futbol i de bàsquet també. Estarà maco.
Sí. Això és la gent en què s'ha fixat, que aquesta nit Laporta ha de fer un discurs davant de tots els treballadors del club, els executius, la seva directiva i els esportistes professionals. Estan convidats tots els esportistes professionals, és a dir, del primer equip de futbol masculí, però també del femení, de l'handbol, de l'hoquei patins, del bàsquet, del futbol sala, estan tots convidats i davant de tothom ha de fer aquest discurs i l'escoltaran el president Joan Laporta. Estarem allà pendents pel partidazo de Cope, des del Palau Blaugrana, on es celebra aquest sopar, i a veure que transcendeix i sabem alguna d'aquest discurs del president del Futbol Club Barcelona, que evidentment seguirà amb aquest rostre seriós després de la derrota i després de les dues derrotes que ha viscut en menys de 7 dies com a president del Barça.
Seguim en contacte, Víctor, gràcies.
Sí, deixa'm dir-te que sí. Ara ha distribuït aquí al club imatges de l'entrenament. Hem vist ja Frenkie de Jong entrenant amb el grup, que s'havia quedat a Barcelona amb febre. Doncs Frenkie de Jong entrenant amb el grup, i en aquest entrenament que ja marxen alguns jugadors, a Ferran Torres, Fermín, Joao Cancelo, encara queden alguns dins, el mateix míster, però Frenkie de Jong que ha entrenat amb el grup després de superar aquest procés de febre.
Perfecte, gràcies, Víctor.
Gràcies.
Avui és un d'aquells dies que toca convocar gabinet de crisi per preguntar, bàsicament, si Xavi serà capaç de reconduir la situació. Comencem escoltant des del Mundo Deportivo a Fernando Polo.
Doncs la resposta és sí. En el meu cas és que sí, que sí que el veig capacitat per donar-li la volta i per reconduir la situació al Xavi. No oblidem que el Barça va ser campió de la passada Lliga. Això ha sigut aquest any. És a dir, aquest entrenador no se li ha oblidat portar un equip a l'èxit. Què succeeix? Que s'han donat unes circumstàncies amb jugadors fora de forma i jugadors que potser estan dubtant. Però és el moment de que Xavi prengui decisions dràstiques i que posi a jugar els jugadors sense mirar el seu nom, mirant només els paràmetres d'estat de forma i mirant si són jugadors que fiquen la cama o que no la fiquen. Per exemple, per mi Koundé ha d'anar a la grada. Per mi Oriol Romeu no pot jugar més si no es recupera, i davant has de jugar amb jugadors que s'ho creguin. Ferran Torres s'ho creu, encara que digui que hi ha un enemic exterior, però en tot cas el veig que està ficat. Doncs jugadors així, que s'ho creguin, que pensin que poden donar-li la volta i que sàpiguen que el seu entrenador se l'està jugant i ells també, perquè si el seu entrenador el fan fora, voldrà dir que l'equip està molt lluny de guanyar la Lliga i, per tant, de fracassar. És a dir, sí, però decisions dràstiques.
Perfecte, Fernando Polo, gràcies, des de Mundo Deportivo. Traslladem la mateixa pregunta des del diari Esport al Ferran Correas.
Xavi està totalment capacitat per fer-ho, per treure la situació endavant, perquè coneixements té. Amamat ha sigut un dels millors migcampistes de la història, Amamat de Guardiola, Amamat de Cruyff, té molts coneixements, evidentment que està capacitat. Una altra cosa és que crec que per treure aquesta situació endavant es necessita la unió de totes les parts del club, i no sé si en aquests moments aquesta unió existeix. I poso dos exemples. Un és tot el que ha passat amb la convocatòria per Anvers, primer deixant fora quatre pesos pesants, després tres d'ells entren a la convocatòria, primer es diu que és per una qüestió logística, després que és consensuada, Deco ahir diu que no, que és una cosa de l'entrenador. Llavors aquí no sé si té Xavi aquest suport de tothom al club, i després també no sé si els jugadors encara hi creuen cegament amb ell. I ahir hi ha un altre exemple, que és primer el primer gol, quan vens d'una derrota com la del Girona et deixes marcar un gol al minut 2, i després quan empates en temps de descompte, la següent jugada el rival et fa un tercer gol. Per això crec que Xavi està capacitat, però necessita que tothom estigui que tothom remi junts, i que noti que té el suport de tothom, i això sí que no s'ajuda.
Gràcies, Ferran Correas. També creu que Xavi continua estant capacitat per dirigir el Barça. I un darrer document des de La Vanguardia, Juan Bautista Martínez. Juanito, Xavi va ser capaç de reconducir esto?
Jo crec que Xavi pot reconduir la situació a la que es troba el Barça si el deixen treballar, i ell es fa fort davant el president, davant Deco i també davant la plantilla de jugadors. Penso que l'entrenador ha de fer un reset, parlar clar de portes endins, parlar-se clar a si mateix també i dins i amb el seu staff, i també parlar clar de portes enfora, perquè com aporta en veu habitual del club a les rodes de premsa, el que digui, el seu discurs és important perquè la gent pugui confiar en ell. Ell ha de tractar de recuperar la credibilitat que, sobretot aquesta setmana amb el tema de la convocatòria, ha perdut una mica. Jo crec que ha d'actuar sense contemplacions, sense dubtes, i morir o no, si ha de morir, amb les seves idees. Des del punt de vista futbolístic, d'altra banda, jo crec que el primer que ha de fer és recuperar la solidesa de l'equip. El Barça, jo soc del parer de que no té davanters actualment com per anar a l'intercanvi de cops de manera oberta. Es va demostrar, per exemple, davant del Girona, on no va fer un partit dolent, però a les àrees va perdre clarament el duel amb l'equip de Mitchell. Llavors ha de tancar de nou la seva porteria, tornar a ser l'equip de l'any passat, que no era un equip per llançar coets, però sí que era un equip seriós, un equip que no es podia que no deixava la porta oberta a tothom, un equip que recuperava pilotes, que pressionava, que ho donava tot. Aquesta ànima l'ha de recuperar. Jo crec que ara no és el moment de l'excel·lència ni de buscar patrons de lloc que van enjuernant al passat, sinó és el moment de l'eficàcia, el moment de la seriositat, el moment de tornar a demostrar que tens un esperit competitiu. I si el Xavi el veig capacitat per recuperar tot això, l'any passat amb un equip que no era super, super brillant va guanyar una lliga molt meritòria, però aquest any s'està perdent en el discurs, s'està perdent amb els plantejaments. Jo crec que ha de fer un reset també amb si mateix.
Gràcies, Juan. Doncs unanimitat, tant el Fernando Polo com el Ferran Correas com el Juan Bautista Martínez segueixen mantenint la confiança en Xavi. Remata a l'Oliveros, que agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Per imatges del dia no donem l'abast. I la d'avui, previsiblement, serà la porta a sopar de Nadal d'aquesta nit del club d'aquest vespre al Palau, on farà el seu discurs davant dels empleats i els components de totes les plantilles professionals del club. Estan convidats tots, l'estaf i les plantilles. Serà un discurs de la porta quan no hagi passat ni un dia de les imatges d'ahir en Veres. Xavi a la sala de premsa, seriós, abatut i incapaç de comunicar amb credibilitat la situació del primer equip de futbol. El seu fort no és el dominar l'ofici de comunicador. Comunicador, que te'l creguis. I no te'l creus perquè, a més, està venut i no sap dissimular ni sap ni pot mentir. Està clar que la convocatòria del dimarts i l'alineació del dimecres no són seves. És el responsable, però em sembla que no és l'autor. Està induït per la porta per Deco i pels jugadors. Els que volen jugar, diu, o els que, com De Jong està, diuen, amb febre a casa. Ens consta que gent molt propera a la porta no en tenia diumenge, que la setmana passada, la setmana del Girona, Xavi donés masses dies de descans als jugadors. I a sobre, els que manen veuen la llista del dilluns sense vaques sagrades. El que faltava, l'equació senzilla. Xavi és tou al vestidor i està venut al club, i als jugadors també. No és el millor panorama perquè ell sigui capaç de reconduir aquesta situació. O canvia molt, o és impossible.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Pausa i de seguida tanquem la fase de grups de la Champions.
Una noche de pesadilla por culpa de la tos. No dejes que se repita con Finfa Tos Noche de Finfa. Finfa Tos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Finfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
D'aquí uns minuts al debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, la tertúlia del Pedregà, però abans, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Tanquem la fase de grups de la Champions, que dilluns tenim ja el sorteig dels vuitens, eh?
A les 12 del migdia, sí senyor, dilluns 18 de desembre, aquest sorteig dels vuitens de final de la Lliga de Campions en l'últim any del seu actual format. Un bombo, com sempre, amb els primers classificats de grup. Fa patxoc el bombo, eh? Barça, Real Madrid, Atlético, Real Sociedad, Manchester City, Bayern, Arsenal i Borussia Dortmund. És a dir, quatre espanyols, dos alemanys i dos anglesos. Les lligues més potents d'Europa, probablement. I el bombo dels segons classificats, és a dir, els que jugaran l'anada dels vuitens de final al seu camp, el Copenhague, vés apuntant, aviam que...
Possibles rivals del Barça,
possible
eh?
Possibles rivals del Barça, tret del Porto, evidentment. Clar. Copenhague, Porto, PSV Eindhoven, Leipzig, Lazio, Nàpols, Inter i Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que es va passar una hora ahir eliminat de la Lliga de Campions, però que al final, amb el seu empat al camp del Borussia Dortmund, fica el cap en aquest bombo dels segons classificats. Luis Enrique diu que, home, és un contratemps, però que els primers de grup tindran recances a jugar contra el Paris Saint-Germain.
Es el momento de valorar que es una gran clasificación en un grupo el más difícil de la competición, que a muchos les haría mucha ilusión vernos muertos, pero todavía estamos vivitos y coleando. Yo creo que, como soy eternamente positivo, estoy seguro que a los primeros no le hará a ninguno de los primeros le hará ilusión jugar con el PSG. Y si no, preguntarlo.
En això té raó Luis Enrique. Sí. Recordem les dates, és aquesta eliminatòria, eh? Dimarts, dimecres, dues setmanes. 13-14, 20-21 de febrer l'anada. La tornada, 5 i 6 de març, 12 i 13 de març.
Tenim el Marcos López, un dels experts en futbol internacional a la COPE. Marcos, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ahora analizamos un poquito los posibles rivales del Barça en octavos de final. Vamos a ver cómo está el Barça en febrero, Marcos, pero es que, claro, estando como está el equipo ahora, cualquier rival de los que te pueda tocar es un peligro, ¿eh?
Sin lugar a dudas, pero eso también vale para los rivales. Una de las dificultades de la Champions es que de diciembre a entrar en las rondas finales cambian los momentos de forma y cambia todo. Me imagino que después del sorteo habrá un favoritismo y cuando según se vaya acercando la fecha se darán lesiones, cambios en los momentos de forma, dificultades. Y esos favoritismos o se irán igualando o irán cambiando. Es la historia de la Champions y pasa siempre. ¿Cuántos equipos parecían que eran favorito único en diciembre a ganar la Champions y después cayeron en octavos, en cuartos? Pero no cayeron de una manera que sea espectacular, sino sin jugar, atascados, con dificultades, y el dinamismo y la agilidad del primer semestre de la temporada, pues parecía caído. Eso pasa, es la Champions. Ahora mismo habrá un análisis, pero me imagino que cuando llegue la fecha habrá un análisis opuesto.
Bueno, si ordenamos un poquito por grados de dificultad, empezando por de más dificultad a menos, Marcos, es evidente que a pesar de que le ha costado mucho clasificarse, ahí el PSG es el coco, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. No ofrece dudas. La diferencia entre el Paris Saint-Germain y el resto es abismal. Por lo tanto, en el grupo 1, nivel A, pues estaría solo el Paris Saint-Germain. Por todo, por jugadores, por individualidades, por proyecto. Uno de los problemas que tiene el Barça es sostener el uno para uno. Entonces, de repente, cuando vas a jugar contra rivales que tienen mucho uno para uno y que tienen jugadores que en una jugada pueden eliminar rivales, pues eso aumenta la dificultad. Después el Barça tiene un problema con la presión tras pérdida y el Paris Saint-Germain tiene jugadores de mucho nivel para saber aguantar la pelota, no perderla una vez que la recuperan y de castigar físicamente al Barça. Sí que es verdad que el Paris Saint-Germain no está bien, que ayer mismamente hay un momento ahí en el minuto 80 que bueno, no sabes si tienen que defender el resultado, aguantar el empate, firmar tablas, hacérselo ver al Borussia, vosotros primero, nosotros segundos. Que también es verdad que en el primer tiempo fallan muchas ocasiones de gol, Paris Saint-Germain me refiero. Y bueno, también la percepción de que en ese grupo, si el Newcastle no hubiese tenido tantas lesiones, tantas dificultades, igual la pelea hubiese sido otra. Pero pasaron. Pero es un equipo que no está bien.
Sí.
Y dentro de la magia de la Champions, igual vemos un Paris Saint-Germain volador en marzo, quién sabe. Sí. De momento no está bien, pero es el rival que nadie querría tener enfrente.
En el escalón intermedio, ¿a quién situamos, Marcos?
Pues mira, ahí te metería Leipzig, te metería Inter y te voy a meter Nápoles.
Ya. Vale.
Yo creo que Leipzig tiene un juego de superioridad por dentro, de ritmo, de dinamismo, de gente joven, de frescura, que por paralelismo bien podría ser el Girona, ¿verdad? Entonces, bueno, sería una eliminatoria muy bonita. Han perdido a Szoboszlai, a Nkunku, a Guardiola, han perdido jugadores sobre otras ediciones, pero bueno, ahí está Openda metiendo goles, Sesko, Xavi, Simons, tienen gente joven con ganas de demostrar, y creo que cuando este equipo juega contra un grande, como puede ser el Barça, creo que juega sin nada que perder y se vienen arriba. Por lo tanto, ahí metería Leipzig, metería también el Inter de Simone Inzaghi, creo que es un equipo hecho, difícil de ganar, creo que no tiene fútbol, ni rendimiento, ni plantilla probablemente para repetir lo de la pasada edición de llegar a la final de la Champions, porque al final los sorteos también son importantes, siguiente vaya tocando, pero creo que es un equipo competitivo y difícil. Y después está el Nápoles, que jugó contra el Madrid y que, bueno, ahora mismo está Walter Mazzarri de entrenador, que en Liga va mal, que en el grupo del Madrid, bueno, bien, los partidos contra el Madrid con pegada pero sin definición, pero bueno, tiene jugadores que a mí me parecen interesantes, Kvaratskhelia, Víctor Osimhen, bueno, que va a renovar, entonces, o parece que va a renovar hasta 2026, es un equipo que vienen de ser campeones de Italia, por lo tanto ahí lo meto en ese grupo, pero entiendo que dentro de esos tres, quizás si es fútbol y es hueso, sería más el Inter, si es dificultad a nivel de ritmo, de exigencia, de partido bonito Leipzig, y el Nápoles no estaría mal.
Vale, y nos queda el último escalón con Lazio, PSV y Copenhague, y ahí de los tres el Copenhague sería el más débil seguramente, ¿no, Marcos?
Lo que pasa que el increíble Copenhague, la remontada al United, o sea que ya. Y después en los dos partidos contra el Bayern, que el Bayern no está bien. Al final 0-0 si no recuerdo uno, y el otro 1-2, pero empezando ganando el Copenhague los primeros 60 minutos. Por lo tanto, compite en la Liga con el Brøndby, con Midtjylland, no tendría que ser un rival difícil, debería ser el que quisieran todos, pero bueno, está ahí por sus méritos y por sacar un grupo donde nadie contaba con ellos. Quizás octavo sea fin de trayecto para el Copenhague y sea el más sencillo. PSV Eindhoven tampoco debería de ser una grandísima dificultad para el Barça, porque no es el PSV Eindhoven de aquellos de los años 88 con Luke Nilis, Cruyff en el barquillo del Barça, el Malinas también por ahí danzando y donde todo era más difícil. Creo que es otro tipo de PSV Eindhoven, y yo creo que PSV Eindhoven Copenhague serían los más sencillos. También la Lazio, creo que con Mauricio Sarri, ¿no?, este año o en Champions quizás baja un poquito, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué nos depara primero el sorteo el lunes y luego cómo están todos estos equipos en el mes de febrero. Esperemos que el Barça esté mejor de lo que está ahora, que no será difícil tampoco. Marcos, gracias por el análisis, un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Futbol i empanades, eh? Això sí que és un bon tàndem de Champions. Tío Bigotes celebra 14 anys en la franquícia d'empanades més gran de Barcelona. Per això volen celebrar les festes amb la nova superpromo en empanades a només 1,80 amb el pack d'Adeu. Perquè per Tío Bigotes el més important no és que vinguis, sinó que tornis. Disfruta del millor futbol sense preocupacions amb l'autèntic sabor d'Argentina. Tío Bigotes.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Vinga, obrim el debat, que hi ha ganes avui, sempre n'hi ha, però avui més que mai, amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Què tal? Bona tarda. Què ben pensat el títol del Pedregà?
Pedregà, uf, per favor. Sí, sí. No ens el traiem de sobre, eh?
No. Intentem sortir-ne, però no podem.
Sí, sí. Júnior Minguella, hola.
Bona tarda, amics. Com estem?
Bé, més Pedregà que mai, tu, això.
Bueno, no, però avui tampoc tant, eh?
No.
No. No? Hem de ser objectius. Al final hem acabat primers de grup, hem passat a la següent fase, han jugat jugadors molt joves de la cantera i ja està.
A no ser que ho digui 100% irònicament,
no estic
gens d'acord.
És el que va dir Xavi ahir, eh?
Amb aquesta visió del món.
Sí, però és que no ho dic irònicament. El que passa és que, clar, quan dic que no tenim equip per més, que no s'ha planificat bé i tal, ho dic sincerament. I quan dic que per mi perdre aquest partit de la manera que s'ha perdut, però donant oportunitats als joves i tal, i que és un partit intranscendent, doncs també és veritat.
Un partit intranscendent, però que jo no sé si necessàriament, crec que té raó Xavi quan diu que s'ha carregat d'atenció, però s'ha fet, Dani, des del propi club, amb tot l'embolic aquest de la convocatòria.
Ho ha fet la directiva, la direcció esportiva i la banqueta. Això és el que ha escalfat. Entre el partit del Girona i el partit d'ahir, el que ha passat en aquests 2 dies i mig és una bogeria generada per una situació en la que l'entrenador queda completament desacreditat, la direcció esportiva queda com que s'està ficant en parcel·les que no li toquen i el president queda com que no confia gens en l'entrenador. Per molt que vulguin veure enemics externs, que ja sé que funciona molt bé i que com a tàctica...
Ja no cola aquest discurs.
Ja no cola. Ni Ferran Torres, ni Xavi, ni ningú es creu que l'enemic del Barça és a fora.
Totalment d'acord, Dani, però això ja és un anàlisi profund de la situació del Futbol Club Barcelona. No és una analítica de les conseqüències i del que comporta perdre ahir contra,
contra aquesta banda. Sí, el resultat d'ahir no té cap importància, el resultat, però la imatge que dones i el desgavé i la sensació que no tens el control de res, no tens el control del vestidor, no tens el control de la directiva, no tens el control de la premsa, l'entorn, l'opinió pública, no tens res ara mateix.
Això de la convocatòria a Junior s'ha gestionat fatal, fatal.
Tot, és que clar, amb, jo vull ser positiu amb una cosa que ha passat, que venim amb derrotes i tal, però clar, em fa ser negatiu amb el sentit de que no, ja no és un tema de convocatòria, és que tota l'organització del club ve sent un desastre. O sigui, any rere any ens estan venent un gran projecte, un nou projecte, que si l'estadi, que si els fitxatges, que si no sé què, i cada any l'equip està més enfonsat en tots els aspectes, social, econòmic i com a institució. O sigui, el més que un club desapareixerà en el moment en què ja no hi hagi cap altre remei que els socis, com titelles que som, una vegada més, acceptem que la solució que ens posaran és la venda del club. I com a titelles votarem que sí.
Sí, la situació del club és la que és, però jo avui m'agradaria més centrar-me en la situació de l'equip i us faig la pregunta que estem fent de forma transversal durant tot el programa a tothom, que és si creieu que Xavi serà capaç de redreçar la situació. Si confieu encara o ja no, Dani? Em sembla que l'hem perdut, el Dani. Doncs contesta tu, Júnior, mentre
haguem de recuperar-lo. Jo contesto el mateix que vaig contestar en el seu dia amb el Koeman. O sigui, el gran paraigües de les directives i de les solucions esportives sempre són els entrenadors. Ni el Koeman era la solució, com s'ha demostrat, quan se'l va destituir, ni destituir el Xavi serà la solució per posar el Márquez al primer equip. Però al final, els equips depenen de l'organització esportiva en quant a cantera i els jugadors que fitxes pel primer equip. I en funció dels jugadors que tens, pots aspirar a una cosa o una altra.
Però tu no creus que... Però, Júnior, tu no creus que amb l'equip que té Xavi hauria de fer jugar molt millor aquest equip del que juga?
Però és que pot jugar millor, però és que el resultat seria el mateix. O sigui, tu al final, si tens una línia defensiva on només tens defensivament un personatge fiable, ja pots jugar el que vulguis, que et ficaran gols. I si tens un mig camp tou, pots jugar el que vulguis, que t'arrasaran i et passaran per sobre. És que és compensar l'equip. I aquesta compensació i aquesta planificació no la fa l'entrenador. Al final l'entrenador juga amb el que pot.
Ja. Dani, confia...
El jugar bé o malament no és la solució.
Dani, confies en Xavi o ja no?
No.
No?
Jo ahir ja vaig...
Em vaig
baixar de la Xavineta, que no sé si encara existeix, i si algú la condueix, o si el mateix Xavi s'hi ha baixat. Jo em baixo, que no vol dir que tingui raó, és a dir, no tinc una bola de vidre, no sé què passarà, potser a partir de gener el Barça comença a guanyar-ho tot i a jugar molt bé i tal, però jo ja no hi crec, és a dir, jo he perdut la meva fe. Jo crec que el que havíem de veure de Xavi ja ho hem vist, i em sembla que aquest... I no només pel que veiem al camp, que és preocupant, molt preocupant, sinó pel que veiem. Vull dir, no és normal que es filtrin les coses que s'han filtrat, que si una bronca telefònica a De Jong, que si una convocatòria que no ens... Bueno, no convocatòria, que directament la fa la directiva, que si el dia de l'Alavés l'alineació no li va agradar no sé qui, que si a la mínima que hi ha una derrota apareix una foto amb Rafa Márquez, que després Rafa Márquez va a una gala i diu que està preparat per agafar el primer equip. Tot això a mi em fa pensar que Xavi no té la confiança, ja no la meva, que no li interessa a ningú i que no serveix per res, la de la gent que mana.
Yeah. Sí, clar, bola de vidre no tenim, tenim retrovisor, Dani, i Xavi sí. Porta al final 2 anys al Barça i quan tu et preguntes com ha jugat l'equip durant aquests 2 anys, encara que l'any passat es guanyés la Lliga, la resposta és que no hem vist pràcticament en cap moment o molt en comptagotes sobre el camp el que Xavi ha exposat mil i una vegades a les rodes de premsa.
És que si li compres el símil de la construcció, que jo no li compro perquè crec que és mentida que el Barça no està en construcció, però imagina't que té raó Xavi i estem construint...
Encara és més... En construcció, és que...
No, ja... Sí, Júnior...
A mi el que m'emprenya és que vulguem enganyar la gent.
No, Júnior, però és que encara és pitjor. Imagina't que li concedeixo a Xavi que estem en construcció. Encara és pitjor per ell perquè... No existeix cap edifici a la història que estigui pitjor a mesura que avança el temps. O sigui, si estem en construcció vol dir que hem d'anar millor i estem correcte. Molt pitjor que al principi. És com si jo faig unes obres i les obres
exactament
estan pitjor.
Exactament la reflexió que estava fent.
Ara, ah, perdó, no, no, és que se m'ha desconnectat el d'això i no he,
perdona,
m'he desconnectat un moment.
Que tu ho fas millor que jo.
No, és com si fas unes obres i el estan millor el primer dia que quan portes 2 anys i mig amb els paletes a casa. No pot ser. No pot ser.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, més que en construcció sembla que està en destrucció, Júnior, no? O què?
No, completament. O sigui, em reitero amb el que he dit abans, que no m'ha escoltat el Dani, però crec que sí. El Dani té un poder de comunicació i de transmetre a la gent que és més poderós que el meu. Però estem pitjor econòmicament. O sigui, parlem clar. Des de que surt el Bartomeu, el club està pitjor econòmicament, pitjor esportivament, està pitjor socialment, estem jugant a Montjuïc. I pel que sembla, sense dir res al soci, s'estan movent peces per la futura venda del parcial del club.
Sí, sí, doncs quin panorama. Quin panorama hi ha de final en final, clar, perquè ara, sent la situació la que és, doncs cada partit és una final. Diumenge, o dissabte, millor dit, vas a València i és una altra final, Dani.
Sí, no hauria de ser així. Vull dir, jo crec que si la porta... si la porta creu que Xavi és l'entrenador ideal pel Barça, que hi cregui fins al final, i si la porta està convençut, com sembla que comença a estar-ho, que amb Xavi no anirem enlloc, que se'l carregui independentment del que passi a Mestalla. Perquè ara què passa? Si vas a jugar contra el València, li fots 5, ja és tot màgic i està tot solucionat? No. I si el València et fot 2 o 3, és pitjor Xavi que la setmana anterior o l'altra? No, és el mateix. Vull dir, hauria de ser una estructura
exacte.
Seriosa i prendre les decisions en funció del criteri, no del resultat.
Sí, doncs
totalment d'acord. I jo el que, perdona, sí. Joan, jo sí. el que faria des del nostre petit micròfon és mentalitzar la gent que no estem preparats ni per guanyar la Champions i possiblement ni per guanyar la Lliga. Per tant, el nostre objectiu és acabar la temporada aspirant a fer el màxim possible a la Copa del Rei i a classificar-nos per Champions l'any vinent. I resar perquè tinguem fons, d'alguna manera, per poder encertar amb els fitxatges de cara a la temporada que ve i reconduir, com a mínim, esportivament la situació, perquè econòmicament estem perduts.
Molt bé, comprant aquest discurs, que te'l compro, jo afegiria que, sent aquests els objectius segurament realistes del Barça aquesta temporada, es pot jugar molt millor a futbol i no s'hauria de fer el ridícul a camps com el del Shakhtar o l'Anvers, per exemple. Ho deixem aquí de moment, amics. Dani, Júnior, gràcies,
A vosaltres, una abraçada.
Una abraçada, seguim.
Xavi passa un altre examen per tornar a tenir crèdit i respecte de tothom. I nosaltres hi serem per explicar-ho.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des de Mestalla, València, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini, Fernando Morientes.
Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Mare de l'Espanyol, atenció que la justícia, com ha explicat la SER, senyala que es van ometre imatges des del VAR del gol fantasma, ho recordareu, concedit la temporada passada a l'Atlètic de Madrid, partit disputat a Cornellà al Prat, una jugada que va ser clau en el descens de l'Espanyol. Al final, cap imatge demostra que la pilota entrés totalment i aquell gol es va concedir. Gil, el club què pensa fer amb això després d'aquesta informació?
Doncs de moment, mirar-se molt profundament, ho estan fent ja els serveis jurídics, el que ha redactat el jutge. Això pertany a la desestimació de la demanda d'aquells 7 col·legiats de VAR que manca de 2 jornades pel final de Lliga. El CTA els va fer fora, van anar als tribunals, han perdut, i en aquesta sentència és on es parla d'aquestes imatges produïdes pel VAR i que no van arribar a veure els àrbitres, focalitzant en dues jugades, l'expulsió de Vinícius al València-Madrid i aquest gol fantasma de Griezmann a l'Espanyol Atlètic de Madrid, que va ser una palada més de terra sí. per enfonsar l'Espanyol a segona. Diu el jutge que el VAR va oferir unes imatges a l'àrbitre, però que existien d'altres, en aquest cas, que feien dubtar més que la pilota de Griezmann hagués entrat a la porteria blanquiblava i que aquestes imatges no es van mostrar als àrbitres. Ara bé, una cosa és la informació que estem veient, els titulars que estem llegint, i una altra, el recorregut jurídic que podria tenir el tema amb una peça nova, que seria una peça nova susceptible d'anar per l'esportiu o per l'ordinari. I aquí és on l'Espanyol és molt clar. Com si obríssim cometes, Batllori. No ens ficarem en un judici que podríem perdre. Si arribem als tribunals, serà amb un contingut que ens dongui per guanyar. I aquí podries tancar les cometes en la resposta de l'Espanyol. Dit d'una altra manera, pot ser evident que va haver-hi errades. Fins i tot que aquestes errades van tenir l'origen en una negligència dels actors que van ocultar aquestes imatges del VAR. Però demostrar que aquesta negligència tenia com a objecte perjudicar expressament l'Espanyol és quelcom molt difícil, per no dir dificilíssim, de demostrar a un tribunal. L'Espanyol no creu que aquesta situació sigui una situació nova perquè tenen al cap el que va passar al Cádiz-Elche. Recordaràs aquell gol de Ezequiel Ponce en el conjunt de l'Elche que es va validar, tot i que era molt clar que tornava de fora de joc. El TAS va arxivar el cas i l'expedient, hores d'ara, dorm als arxius de la justícia ordinària. Així doncs, tot i que es té en compte, evidentment, la indignació que hi ha a peu de carrer i aquesta sensació de que el VAR va enfonsar l'Espanyol a segona, no només en aquest partit, sinó també al desplaçament a València, si no hi ha una cosa que faci canviar l'escenari de manera radical, l'Espanyol no mourà peça.
Molt bé, així està la situació, a veure com evoluciona, si és que evoluciona d'alguna manera. Tanquem futbol amb futbol femení, perquè el Barça femení no va fallar. Victòria a la Champions, al camp del Rosengard, golejada 0-6. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Ni el fred de Suècia va poder amb el conjunt de Jonathan Giraldez, 7 en blanc del Barça en la tercera jornada de la Lliga de Campions, 0-6 del Barça davant el Rosengard, el CUE amb 0 punts, en un partit amb temperatura sota 0, que va servir per veure a jugadores amb menys minuts i a les joves del filial com Dragoni o Vicky López, a més del debut somiat a Europa de Martina Fernández, marcant el 6è gol definitiu per un Barça que segueix amb el seu domini absolut a la Champions. Aitana Bonmatí va marcar el gol número 200 del Barça a la màxima competició continental. Un altre pas per estar als quarts de final, el tècnic Jonathan Giraldez li dona molt de valor als 3 punts davant el Rosengard.
Hem tingut molt bon ritme competitiu a la primera i a la segona part. Recordo l'any passat aquest partit va ser molt difícil i avui hem tingut una mentalitat molt bona i per mi una de les coses més importants que els canvis i tot el que hem fet al llarg del partit hem mantingut aquest ritme competitiu alt, les jugadores que han entrat des de la banqueta i per tant molt content per tot l'equip.
En l'altre partit del grup A, el Benfica va superar per la mínima l'Eintracht de Frankfurt i es manté segon amb 2 victòries. Avui se la juga el Real Madrid a 6:45 de la tarda a París. Les de Toril només han sumat un punt en 2 jornades.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Fins aquí el futbol.
Poder estar juntos y pasar muchos días seguidos.
Estar con la familia, compartir con los...
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es pasar tiempo con mi familia. Tengo muchísimas ganas esta Navidad de estar en casa, de estar con los míos. Nos necesitamos más que nunca. Así que lo que quiero es eso. Tranquilidad, paz, amor y mucha, mucha salud.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista.
El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Este viernes, Herrera en COPE te presenta la Fundación López Mariscal, un motor de solidaridad y labor social en Ubrique y su comarca, y a su impulsor el empresario José Luis López Fernández, uno de los principales empresarios andaluces y españoles. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Va perdre també el Barça de bàsquet.
82-83 al Palau de Manalbaxi Manresa, la primera derrota de la temporada a casa després de 13 partits, 6 d'Eurolliga, 7 del campionat domèstic de la Lliga Endesa. Són dues derrotes seguides davant el Casademont Saragossa i aquesta ahir davant el Baxi Manresa, el derbi català, un enfrontament que es va decidir a l'última acció. Algunes claus, 13 triples del Baxi, 17 pèrdues del Barça. Parla l'entrenador del conjunt blaugrana, Roger Grimau.
Sens dubte és el pitjor moment des que estic aquí, a nivell de resultats, a nivell una miqueta de sensacions. Ens hauria estat millor i no haver tingut aquest, no tant pel gui, que també, però un parell de dies dolents que ens ha costat derrota. Estem al Barça i costa relativitzar derrotes perquè les sentim molt. A sortir d'això, a sortir més forts, a veure si som un equip que estem realment units com sembla i com estem fins a dia d'avui i sortir-ne.
Un vespre nit difícil pel seguidor culer ahir. El Barça, que es queda amb 9 victòries. Atenció al Baxi Manresa, que se situa en 8. És partit avançat de la 15a jornada. Parla Pedro Martínez, el tècnic del conjunt manresà.
Abans del partit no pensava que seria molt factible guanyar aquesta pista per la qualitat del rival, perquè estaven imbatuts i perquè tenen un gran equip, però doncs els jugadors, entre cometes, m'han tapat la boca i ells s'han cregut moltíssim, diguem, no? Llavors, doncs, bueno, tot el mèrit és seu, no? De creure, de saber patir.
Atenció, que el Barça ja acumula 5 derrotes en 14 partits de la Lliga ACB, l'any passat en 34... va acabar amb les mateixes, amb les 5 que té ara. I victòria ajustadíssima del Joventut davant el CUE de grup a l'Eurocup, 11a jornada, Joventut 83, Cedevita 81, 6-5 és el balanç, victòries derrotes pel conjunt de Badalona, decisiu Andrés Feliz. Per cert, notícia d'última hora, Saruna Jasikevičius és el nou entrenador del Fenerbahçe.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem parlant d'handbol perquè els clubs sembla que es planten i de moment no pensen jugar en principi la Copa d'Espanya prevista per aquest cap de setmana a Irún. Luis Malvar, què està passant? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue la polémica y el chantaje de los clubes de la Liga Sobal a la Federación Española con la no disputa de esta Copa de España el próximo fin de semana. Los clubes lo han ratificado esta mañana y no olvidemos que lo organiza la Federación Española. Desde Asobal argumentan que se debe a no garantizar sus compromisos con patrocinadores y operador televisivo, cosa que no es cierta y que desde la Federación lo han desmentido públicamente con una carta contundente. La Federación les ha mandado a los clubes una carta para que digan si juegan o no juegan, caso contrario seguirán preguntando a clubes por orden de clasificación de la Liga y la negativa tendrá la intervención del Comité de Competición con las pertinentes sanciones que pueden ascender a 30.000 euros por club. De momento, Logroño ha confirmado que sí va a jugar la Copa de España.
¡Gel, superstar!
La única manera para sobrevivir es si puedes enviar al presidente a tomar puñetas para allá y que no se mete y si no, adiós, buenas noches. Si tú tienes esta fuerza mental de carácter, es un entrenador de primer equipo como Barcelona.
Esperava que et posaries dempeus, Ballori. Paraula de Johan, te la vamos, senyor.
Un bon consell, eh? Bon consell.
No, però és que el que riu per sota és Xavi Hernández. No em diguis.
Sí, sí, sí. És un tros d'un documental que les xarxes han rescatat i que...
Avui cobra sentit, eh?
I que avui cobra més sentit que mai. Un dia t'explicaré el que està passant a una pista d'atletisme a Campos, a Mallorca, però t'haig d'explicar també que, com a última hora, s'han sortejat els quarts de final de la Copa d'Espanya de Futbol Sala, dijous 21, Barça o Osasuna Magna, una competició que es disputarà a Cartagena, i fa uns dies sabíem que Jennifer Hermoso estarà a televisió fent el raïm de les campanades,
no?
I el raïm de Nadal. Doncs atenció, perquè a l'espot de Campofrío, clinc, clinc, falca gratis, sortirà Alexia Putellas, bé, a més d'Iva Navarro. Però diuen les males llengües ballori que en aquest spot Putellas li tira una indirecta a Rubiales. Ah. Wait and see.
Doncs estarem pendents. Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem amb les enquestes. En clau Barça, veieu a Xavi capaç de reconduir la situació? La majoria, el 71%, creieu que no. En clau espanyol, què ha de fer el club amb el cas del VAR? Alçar la veu, 85%. I en clau Girona, on veieu Michel a mig termini? El Barça a la Premier o el veieu al Girona? Bastant de temps. La opció que guanya és el Girona amb el 40% dels vots. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot. Que vagi bé.